Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, al programa temàtic de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell. Cada setmana, cada dimecres al vespre, us apropem a través de les zones radiofòniques tot allò que passa als escenaris, als espais d'exhibició de Sabadell. Us informem de l'oferta teatral que tenim a la nostra ciutat, els projectes que s'estrenen i arriben a les sales, però també aquells projectes que s'estan coent o que segueixen programats amb èxit. A banda d'explicar amb detall el brou teatral de la ciutat i de xerrar amb les persones teatreres que fan possible doncs, totes aquestes propostes locals. També us parlem, ja ho sabeu, de muntatges de produccions que es representen a Barcelona. Ampliem horitzons, per tant, i ens fixem en aquelles propostes professionals de la capital que ens semblen més recomanables. També us oferim, amb l'ajut de les nostres seccionistes, seleccions de temes icònics de teatre musical, la valoració de la cartellera cinematogràfica, un repàs històric dels grups de teatre sabadellencs, entrevistem en profunditat persones vinculades al món a l'univers del teatre i visitem amb el nostre equip de reporters les principals sales i espais per recollir reaccions del públic. Tot plegat és possible gràcies a la dedicació i la feinada d'un equip fantàstic format per Laura Lozano a la producció, Núria Moreno, xarxes socials, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Eli Xaviquero, Aina Fanoll, Joan Mallol, la veu del programa en Francesc Asens, el control tècnic avui Antoni González i qui us parla com a presentador Marcel Castillejo. I avui, que tenim molta teca, sense més preàmbuls, comencem aquest programa 332.
Amunt al taló.
Repassem els continguts del programa d'avui. Farem un cop d'ull ràpid a la cartellera local, a la platea indiscreta amb l'Aina Fanoll. Aneu traient, per tant, les agendes per anotar les propostes teatrals que més us interessin. Conversarem amb un director teatral de Barcelona que, d'entrada, no us revelarem, l'haureu de descobrir quan sigui el moment. Darrerament s'ha posat al capdavant de muntatges excel·lents i amb tant ressò a la capital com ara Un matrimoni de Boston a la Villarroel, amb Emma Vilarassau, a l'Uraneta, amb Vilarassau també i amb Daphnis Baldut, els Watson, el Teatre Nacional de Catalunya, l'Herència, el Teatre Lliure darrerament també, o Mort d'un comediant, el Romea o el Pare, amb Josep Maria Pou, diplomat en interpretació per l'Institut del Teatre. Les seves direccions són sempre curades i amb tots els ingredients necessaris per emocionar les espectadores. Ha treballat grans clàssics, però també textos contemporanis que hem pogut veure, sobretot al Teatre Lliure, al Nacional, o també en sales del grup Focus. Seguirem amb un rànquing. L'Amunt al Taló va tancant mica en mica la novena temporada radiofònica i les oients fidels ja sabeu que sempre tanquem el juny amb una tertúlia, amb un espai on fem una selecció personal dels que han estat per nosaltres els millors muntatges de la temporada teatral barcelonina. Per tant, avui rànquing amb l'Elvira Franc i la Carlota Gorgori, dels que per elles han estat doncs això, les millors propostes, les millors escenificacions, els millors espectacles teatrals a Barcelona. Quina ha estat la programació més atrevida i l'espectacle revelació i les millors interpretacions, la millor direcció? Quin tipus de festival grec ens espera ara durant les primeres setmanes d'estiu i quines temporades ens proposen els teatres públics, lliure i nacional, de cara a la temporada 25-26? Doncs intentarem anar-ho desgranant amb elles. I avui res més, perquè amb aquesta classificació en tenim per estona. Som-hi, comencem el programa.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Arrenquem el programa, com sempre amb la platea indiscreta. Ens acompanya a l'estudi avui l'Aina Fanoll, que ens ajuda a repassar, a fer una ullada a la cartellera teatral de la nostra ciutat. Per tant, els espectacles programats per aquest cap de setmana, que no sé si tenim molta cosa. Bon vespre, Aina.
Bon vespre, Marcel. No, aquest cap de setmana no hi ha gaire cosa,
clar,
per no dir que no hi ha res.
A la temporada se'ns acaba, i em sembla que ja ho comentàvem al programa passat, oi? La temporada s'acaba, per tant, totes les entitats, també la programació municipal, no? Va de baixada.
Sí. Però, bueno, sí que tenim una cosa el dia 25, al Fresc Festival, que es fa als Jardinets de la Caixa, uh-huh. I el dimecres 25, a 9:45, hi ha Una ciutat brillant, amb la companyia El Galliner.
Val, aquest espectacle inaugural, no?, que en parlàvem en el programa passat, els entrevistava sí. La Carlota, amb direcció de l'Albert
sí,
González,
de l'Albert,
no?, tota una plantilla d'actors sí. D'aquí, de Sabadell.
Sí.
I no teniu res
i
més.
I ja està.
Doncs què? Com ha anat la selectivitat, Aina? Aneu omplint la secció.
Molt bé. Bé, bé, assequible, la veritat.
Clar, perquè aquí les oients deuen pensar... Han desaparegut, no? No han desaparegut del mapa, realment.
No, estàvem fent la selectivitat.
El Joan, la Núria, l'Aina estaven fent la selectivitat. Però... Ara es reincorporen.
Sí, per sort no hem fet les mateixes socials, que era el que tothom ha punxat. Però nosaltres no.
No us tocava.
No.
Aneu sortit ben parats, doncs.
Sí.
Sabeu notes o us les han de donar?
Ens les donen el dia després de Sant Joan. O sigui que estarem a Menorca.
Sí, podeu estar tranquils almenys durant la revetlla, no?
Sí.
I després notes i també disfrutar de l'estiu i un descans ben merescut. I aquests dos programes que ens queden de l'Amunt al Taló, on ja us anirem informant de... d'aquesta programació del Fresc i poca cosa més que tenim a Sabadell,
exacte,
no? Realment. Mm. Alguna altra recordatòria, Aina?
Sí, recordeu que podeu trobar tota la informació dels horaris i venda d'entrades a l'app Sincronitzats o al web de Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs gràcies, Aina, per ajudar-nos a revisar la cartellera teatral de Sabadell pels propers dies.
Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Adeu. Bon vespre.
Amunt al Taló. 8 temporades parlant de teatre. L'entrevista.
Avui tenim moltes ganes de conversar amb un dels directors, m'atreviria a dir, més importants del panorama teatral català. Finalment ho hem aconseguit. Ja sabeu que des de l'Amunt al Taló, de tant en tant, doncs busquem aquestes petites converses, aquestes entrevistes amb alguna personalitat del teatre barceloní o català, actor, actriu, director, directora, que ens semblen doncs interessants i... que són persones que no paren de treballar i de sorprendre'ns als teatres de la capital. Com sempre, us proposem, estimada ràdio oients, que descobriu de qui es tracta, per tant, que jugueu amb nosaltres. Us hem comentat que és director, també imparteix cursos d'interpretació i de direcció, va estudiar interpretació a l'Institut del Teatre, i darrerament, aquestes últimes temporades teatrals, hem pogut assaborir doncs, moltes de les seves direccions, en molts muntatges de primer nivell, amb molt de ressò, Un matrimoni de Boston a la Villarroel, amb l'Emma Vilarassau, l'Emma Arquilluer i la Marta Marco, l'Uraneta, per exemple, també en Vilarassau i amb Daphnis Balduz, per cert, entrevistat en el programa anterior. Els Watson, una comèdia filosòfica a partir de la novel·la inacabada de Jane Austen a la Sala Gran del Nacional, amb un repartiment d'actors i actrius considerable. Mort d'un comediant, al Teatre Romea, amb un enorme Jordi Bosch, Francesc Verginet i Mercè Pons, una oda a la professió teatral i el text ben dit, però també una reflexió al voltant dels traumes del passat, els deliris i els records dolorosos. El pare, amb Josep Maria Pou, també el Romea, del dramaturg Florian Zeller, sobre el tema de la demència senil, o L'herència, el Teatre Lliure, una obra de Matthew López, una peça multipremiada i considerada l'obra més important del segle per part de la crítica nord-americana, sobre què significa ser gai a Nova York just després de la crisi que va significar el virus de la sida. Amb tota aquesta informació, i aprofito que ha acabat sintonia, segur que haureu pogut deduir que parlem de Josep Maria Mestres. Bona tarda, bon vespre, Josep Maria, gràcies per atendre'ns. Què tal?
Bona tarda, molt feliç d'estar aquí amb vosaltres.
Parlarem una mica de tots aquests muntatges, no?, que recentment has dirigit, però dèiem, faltaria una entrevista sencera, no?, per parlar en profunditat de cadascuna d'aquestes peces. En fi, permet-me, per començar, Joan Maria, que rebobinem, no?, que tirem enrere en el temps, perquè voldria preguntar-te doncs, quins van ser els teus inicis en el món del teatre, no?, com hi vas entrar en contacte per primer cop, i com van néixer, com es va començar a despertar aquest interès pels escenaris, no sé si ja de ben petit.
Com la majoria dels actors i actrius d'aquest país, vaig començar als Pastorets. Jo soc de Calaf i allà s'hi fan uns Pastorets de Pau i Torres que fa més de 100 anys que s'hi fan i tots tota la gent que ens picava el cuquet doncs, des de petit, jo recordo que als 6 anys ja feia de dimoni i estava per allà i a partir d'aquí vaig començar això, a dir això és una cosa que m'agrada molt i ni somiava, evidentment, quan d'adolescents ens trobàvem els vespres i cada... totes les nits per assajar i per fer l'obra de la Festa Major, aquest any quina fem, no sé, i aquest, l'entusiasme aquest que hi havia a l'entorn d'aquest fet, del fet teatral, jo ni ho podia somiar que acabaria esdevenint el centre de la meva vida, la professió, a la qual que la meva passió, el que m'apassionava seria el meu mitjà de vida i de subsistència, no?
El teatre i l'art en general sempre ha arrossegat aquest mantra, no? Imposat doncs, socialment de professió amb la qual no et podràs guanyar la vida, de món doncs, absolutament inestable, és un univers doncs, precari on tot són incerteses. No sé si això també ho valoraves tu o ho senties, no? Sobre de les espatlles durant la primera etapa doncs, com a professional o durant l'etapa formativa, no? Dins d'aquest sector.
Sí, absolutament. Cal ser molt valent per fer teatre, perquè en aquell moment que vaig començar, jo potser per més de 30 anys i escaig, ho era molt. Més cara, potser menys, estava menys ben considerada cara la feina, diguem, perquè ara hi ha un volum de producció més gran, sobretot de l'audiovisual, però hi ha més teatre. En aquell moment venien molt encara del teatre independent i hi havia una cosa que és això que dius, diguem, no? Era una cosa com una professió no molt valorada i amb molta incertesa, sobretot econòmica, no? Jo he tingut la sort d'anar enfalmant una feina després d'una altra i ha sigut una cosa que només ho puc agrair, això, a la tenacitat i a la dedicació i a la sort, també, no? Perquè hi ha molta gent que es queda pel camí. Cal ser, com bé dic, molt valent per fer la feina. El que passa és que si t'acompanya això, la sort, però sobretot la voluntat de persistir, és la feina més bonica del món, diguem, no? Perquè és això que et deia, convertir la teva passió en la teva feina és una cosa que no, només fa que et fa treballar apassionadament. Evidentment, només pots fer que agrair-ho.
Quins records en tens d'aquests primers muntatges com a actor, no? I més endavant com a director també dels anys 80-90?
Recordo molt un espectacle que van fer, diguem, dels primers que van tenir sentit i que vaig pensar això pot funcionar i pots valdre per fer això, una cosa que es deia Nit de classe, en la qual jo tenia un alumne que era el Julio Manrique i en l'aula de teatre, jo portava l'aula de teatre de la Universitat Pompeu Fabra, i necessitava fer un càsting, necessitava nanos molt joves, una funció d'una anglesa de Nigel Williams, i una molt bona, una cosa de gent, era una classe que era un món, diguem, una faula, el món s'explicava en una classe de 6-7 alumnes molt marginats i amb molts problemes. En concret, el teatre, diguem, dels anys 80, principis dels 90, anglès molt bo, era una cosa molt potent. I necessitava, vaig fer un càsting major com 50 actors i no trobava el protagonista. I de cop vaig dir, però si el tinc aquí, a l'aula de teatre de la Pompeu, i aquest era el Julio Manrique, qui és ara un gran amic i el director del teatre. I sempre fem la broma de dir, potser jo no m'hagués dedicat a fer teatre més enllà de disfrutar-lo i fent-lo els divendres que venien a classe, diguem, els que s'havien apuntat a l'aula de teatre, però que es dedicaven a això a ser advocat o a estudiar advocacia o lletres o ciències o el que estudiessin. I és un dels records bonics que tinc d'aquest espectacle. Era molt, molt bonic i tinc un gran record amb tot, però sobretot perquè ens va fer amics per sempre en el Julio i a mi, i sempre ens ho recordem.
Durant tota la teva trajectòria, Josep Maria, veiem que has pogut anar treballant, escenificant autors i dramaturgs clàssics, no? Rossinyol, Víctor Català, Àngel Guimerà, William Shakespeare, Brossa, Wilde, Mamet, Molière. Què ens aporten els clàssics i per què convé o no convé anar-los recuperant, anar-los reescenificant?
Fantàstic, de molts, que són clàssics per coses diverses, no? Diguem, no té res a veure, per exemple, Brossa amb Shakespeare, evidentment. Shakespeare ho és tot. Shakespeare és... no hi ha res més poderós, tot i que darrerament també penso que hi he ficat, m'he endinsat a Lope, per exemple. En Caldero no m'he ficat, però amb Lope sí. I de fet, l'any que ve muntaré la Darkova a Madrid amb i també és molt potent. Els clàssics són fer aquesta mirada, diguem, enrere, però per parlar d'ara, o sigui, és un tresor que és allà i que hem de saber detectar quins són els que ens importen i quins ens estan dient coses. Fer-los per fer-los, perquè toca, no té cap sentit, o sigui, fer-los com a elements d'arqueologia, diguem, o per salvar el patrimoni, el teatre com a patrimoni, és meravellós tenir un patrimoni teatral potent i parles, quan parles del joc català, per exemple, vaig fer també amb l'Emma Vilarsau, vàrem fer fa molts anys i després el vam tornar a revisitar al cap de no sé si 20 o no sé quants, el vam tornar a revisitar per un moment que l'Emma era joveníssima, que van fer la infanticida, i va ser una de les coses, perquè era un monòleg poderós amb decasíl·labs, una cosa impressionant, que dius, pot ser que això, aquesta dona, escrivís això tan potent i tan bèstia en el moment que ho va escriure, no? I amb aquesta lírica tan poderosa. És detectar-los i no fer, no tractar-los com a clàssics, sinó tractar-los com a contemporanis, mirar-los de fit a fit i posar l'accent en el que ens estan explicant ara, com que són, en el fons, és tractar-los com a contemporanis teus, també, no? Evidentment, a mi sempre m'ha agradat molt el teatre, sobretot perquè m'agrada molt la llengua, les paraules, m'agraden molt. El poder de la paraula és impressionant. I jugar amb les paraules, la musicalitat, el sentit, el camp semàntic, el que expliquen, la paraula és pensament, però també és emoció, com la col·loques en relació amb tu, el teu cos i amb l'espai i amb el cos dels altres. Una cosa pot semblar molt abstracte, però que un cop ho fas, s'omple de sentit, la paraula es converteix en poesia i però a la vegada en element de transmissió d'idees i de pensament, no? I té sentit tant, faig molta diferència amb si una cosa és contemporània o és clàssica, diguem, no? Penso que tot és d'ara, tot si ens serveix, no? Si ens serveix i si ens serveix per explicar històries. Servir-lo, mai utilitzar un text per explicar el teu... per forçar-lo, evidentment, sí que el teu món surti, el teu món... La teva sensibilitat com a director i la sensibilitat dels actors i de l'equip artístic, tot surt, evidentment, però utilitzar-lo per forçar-lo, per anar a explicar-te tu, no té massa sentit. Tampoc val més llavors que ho escriguis, no? Vull dir que el bo sempre és posar-te al servei d'aquelles paraules, d'aquelles idees i fer-les servir i servir-les a l'espectador de la millor manera possible i que li ressonin ara i que li facin fer-se preguntes i que fa... s'emporti els deures a casa, que vibri a l'escenari, que vibri a la platea i que, a més, s'emporti a casa o sensacions, idees, pensaments, vida, en definitiva, no?
Cancún, El fantasma de Canterville, La Bar, Matrimoni de Boston o fins i tot Nit de Reis. En Josep Maria Mestres ha dirigit muntatges teatrals essencialment còmics, estils còmics molt diferents, val a dir, però també és capaç de fer plorar a tota la platea de la Villarroel, per exemple, amb l'Oreneta, no? Que et remou i toca la fibra d'una manera espectacular. Canviar de registre com a director costa? És més complicat dirigir una bona comèdia, un bon drama...
És tot el mateix. No, jo tinc la sort, considero que sóc una persona afortunada en el sentit de que tinc molt sentit de l'humor i penso que és de les coses que jo valoro més en una persona. Que penso que és una de les armes més poderoses que tens per lluitar, per viure, amb la relació amb els altres, sobretot, no? I amb com vius tu la vida. El sentit de l'humor és impressionant. Aleshores, va durar una època que jo recordo que vaig muntar molt al principi que el Poliorama, 30 anys, no sé, més quan, de que la primera obra que es va posar en escena del Jordi Galzeran, que es deia Dakota, i va ser, havia sigut un premi d'Ignasi Iglesias, em sembla, un premi dels premis importants que es donaven a un text teatral, no? I sé que va causar un cert rebombori que donguessin el premi a una comèdia. O sigui, com a gènere estava una mica denostada, no? Era també com fa uns anys enrere, el, diguem, un gènere de la comèdia, doncs, bueno, una cosa que deia sí, però un gènere menor, no? Jo crec que no, que ai, per exemple, però Rosendona deies també, ja, m'he mirallat, m'he posat en Shakespeare, l'Interrace, que és una comèdia, o per exemple en Bernard Shaw, també per dir un altre anglès, que el cas dels Quarts Trencats, que també és una comèdia, és una comèdia filosòfica, o ara per exemple amb els Watson, són comèdies que van molt més enllà de la comèdia, que no és hi-hi-ha-ha, que hi ha tot un món, hi ha moltes coses. El maco és quan pot anar, quan va tot alhora, i quan per exemple en coses, com deies, parlaves de l'Oreneta, que és una altra, un melodrama, podem dir-ho clarament, i no, sí, perquè sí. També està molt denostat també el concepte d'això és un melodrama, i dius, què vol dir? Perquè el Douglas Sirk és un dels grans directors de cine i feia uns melodrames meravellosos, i el melodrama pot estar molt bé, no té per què ser una cosa dolenta, no? No té per què ser un concepte o un estil pejoratiu, el dir que una cosa és un melodrama, pot estar molt bé, no? Però, per exemple, a l'Oreneta, per exemple, que era i a ser molt estremidora en molts moments, hi havia molt humor, però si no és que li posés jo, hi era, jo el sé veure, m'agrada molt detectar, i penso que són coses que els actors les hi posen, i això confessat pel mateix Guillem, pel Guillem Cru, l'autor de l'Oreneta, diguem, que està posat per desengreixar, diguem, perquè el públic, perquè si no seria massa dur, diguem, d'alguna manera, pot ser i forma part de la vida. En moments terribles podem riure i podem plorar de felicitat. En d'altres moments, tot el riure, el plor, l'emoció, tot és el mateix, tot és vida. I el teatre és això. Parlem de persones i fem vida comprimida en escena, la creem i creem aquesta gran mentida que es converteix en una gran veritat pels que l'estan fent en aquell moment, aquell moment de ritual, de dir que estem tots allà combregant en una cosa, creient que allò és veritat. Té alguna cosa, quan dic creient, té alguna cosa de religiós també, no? Més que de religiós, diria, de sagrat, diguem, no? De creure que allò que estem fent és veritat, diguem, encara que sigui per uns moments, no? Crear la il·lusió aquesta és meravellós. Que fa riure, que fa plorar? Bé, no sé. Hi ha gent, coses, jo recordo, l'altre dia, no sé si em puc explicar, un moment que vaig anar, no sé quina obra, l'espectacle era, i tenia un senyor que li mola, i feia riure, i era del Pinter, en Sarra l'obra, no recordo ara, i em va fer riure, i el senyor em va mirar així com vulgui, això fa riure? Dic, a mi sí, perdoni. Cadascú
reacciona com vol.
I molt sobirà, exacte, és això, el públic és sobirà absolutament, i pot reaccionar com vulgui, mentre no molesti els altres, evidentment, no? Mentre no molesti l'altre públic.
Va, parlem d'aquests muntatges que has dirigit recentment, Un matrimoni de Boston a la Villarroel, no, d'aquesta mateixa temporada, una obra que recuperes després de 20 anys. Recordes tu mateix el programa Demà, que fa 20 anys doncs, teníem una esplèndida Anna Lizarán que enlluernava el públic amb aquesta energia seva, no?, desbocada, aquesta interpretació captivadora. Clar, canvis de papers, repartiment rejuvenit, no?, amb dues peces que repeteixen, la Marco i la Vilarassau. Com heu viscut el procés de tornar a muntar aquesta obra, no?, i per altra banda, doncs, com heu entomat aquestes estridències, aquests diàlegs, aquests personatges, aquesta obra amb tantes incògnites i amb aquest to grotesc, fins i tot diria, no?, de Mamet.
Va ser una cosa que ens va, quan fa 20 anys, ja em sembla que fa que la fem, l'analitzaran, com bé dius, la Margarida de Sagó i la Marta Marco, vam ser molt feliços fent-la. Era una cosa, jo crec que era una cosa que jo, per exemple, vaig descobrir un descobriment molt bonic de treballar des del plaer. O sigui, evidentment, amb tot el compromís del món, amb tota l'entrega, tota la passió, però amb plaer, no? Hi ha aquesta, tenir molt clar aquesta cosa de que en diuen els anglesos el play i els francesos en diuen jouer. Interpretar, fer, és jugar. I hi havia una cosa que jo sempre he tingut la sensació, les primeres obres que vaig muntar, això que deia un amic de classe que parlava, o Ibon, Princesa de Borgonya, que van fer amb el Joel Joan, la Maritza Lendel, el Jordi Sánchez, Laura Márquez, era una gent que començava, jo els havia tingut d'alumnes i van dir, fem alguna cosa, no sé què. Jo també era una mica més gran que ells, però tampoc tant, i vinga, va posar-nos-hi, i vam... I ens ho passàvem molt bé, però hi havia un punt d'inconsciència. O sigui, hi havia una cosa de dir, ens llancem a... És una cosa de dir, una entrega absoluta i una llibertat i un gaudi d'estar treballant entre amics. I després jo he volgut recuperar-ho, allò de dir, com es pot treballar des d'aquesta, amb tota la consciència que tens després, que tens el pes, la responsabilitat d'haver d'estar a l'alçada de coses que no estan la pressió de dir d'haver-ho de fer bé o no. És tu mateix que te la poses, aquesta pressió, evidentment. Però, a més d'això, tenir la sensació de gaudi, de disfrutar treballar, i amb aquesta llibertat, diguem, que tenia quan no eres conscient de la dificultat de tot això, quan hi havia una cosa més, o la responsabilitat. O sigui, aquest equilibri entre responsabilitat, saber fer un producte a l'alçada de les circumstàncies, però també gaudir-ho molt. I això ho vaig descobrir molt, molt, molt al matrimoni de Boston, a la primera entrega del matrimoni de Boston, amb l'Anna, amb l'Emma i amb la Marta. I hi va haver una cosa com un dia, després de la mort de l'Anna i tal, amb l'Emma i la Marta vam dir, ja hem de tornar, per un tema, també per treure'ns aquesta tristor de dir l'Anna no hi és i tal, però per nosaltres i per moltes coses, no? Perquè ens havia donat coses molt, molt interessants, l'obra, i el procés, tot, i ara va tornar a ser una cosa divertidíssima. Va ser molt diferent l'espectacle, perquè eren... Elles, i l'Anna deia, hòstia, és que em venen tons de l'Anna, no els vull fer, no sé què, la Marta també. I era com molt bonic de dir, vam redescobrir-la amb sensacions que teníem, però fent una altra cosa diferent. I el públic també ho va agrair molt i va ser una cosa realment... Encara l'estaríem fent, si no haguéssim dit prou, ja n'estem fartes, encara l'estaríem fent i estaríem omplint el teatre. Tornaríem cada temporada perquè és una obra que té un enganxe amb el públic, que també és una peça molt intel·ligent que demana, exigeix molt, molt, molt exigent pel públic, perquè no és senzilla de seguir, hi ha un nivell de llenguatge, el Mamet juga amb aquesta obra a fer de d'Oscar Wilde d'alguna manera, o sigui, posa l'exigència de l'espectador a nivell de llenguatge i de figures retòriques i de tot, la posa el públic, li demana molt, diguem, li demana molt també, perquè llavors és molt divertit tot l'enrenou que crea amb aquests personatges, però també li demanda molt, no? I va ser una cosa molt divertida i molt bonica de tornar-ho a fer, sobretot per les ganes que teníem de retrobar-nos. Mm.
Parlem també una mica dels Watson, no? Aquest espectacle que es va veure a la Sala Gran del Nacional, amb un repartiment format per molts actors i actrius de primer nivell. Clar, no sé com és l'experiència de dirigir la Sala Gran del Nacional, com s'afronta, no?, una direcció en una sala tan gran... I quines diferències hi ha en una sala molt més petita, no? Perquè espectacles com aquest, de fet, deies tu mateix que només es poden veure en teatres públics que disposen d'un cert pressupost, no?
Sí, és veritat. I jo crec que, a més, els teatres públics tenen l'obligació de fer espectacles d'aquest, sobretot el Nacional i el Lliure, tenen l'obligació de fer espectacles on hi surtin molts actors, donar feina a molta gent, i oferir al públic espectacles que no poden veure en d'altres teatres per un tema de pressupostos, no? Dic que per alguna cosa paguem impostos i que ens hi ha retornat d'alguna manera a la gent que ens agrada el teatre, diguem, els hi ha retornat en forma d'espectacles, diguem, més que de formats grans, no? Cosa que, com bé dius, dels Watson... Era un espectacle amb 7 actors, crec que eren, molt coral, amb unes clares protagonistes que eren la Laura Obert i la Laia Manzanares, també hi havia la Mercè Ànega, el Guillem Balart, molts actors i actrius esplèndids, i era una cosa molt bonica, un exercici d'estil molt bonic, però amb moltes sorpreses, un espectacle del qual jo, a la que la vaig llegir per primera vegada, vaig sentir parlar perquè jo sóc un gran fan de Jane Austen, m'entusiasma. Ara mateix acabo de veure una sèrie que estan fent Movistar, que no recordo com es diu, Miss Watson o... Ai, Miss, perdó, Miss Austen, que és una cosa de la Jane Austen i la seva germana, una sèrie, minissèrie meravellosa, amb unes actrius meravelloses i un guió esplèndid. Jo sóc molt fan de Jane Austen. I quan vaig veure que hi havia una obra que havia escrit, la Laura Wade havia escrit una obra sobre una novel·la inacabada que es diu Els Watson, que em vaig posar a llegir corrents, no sabia ni que existís, de les primeres, no de les primeres, estava escrita entre no sé si Orgull i Prejudici i Sensibilitat, no sé, entre dues de les grans, però no estava acabada. I era magnífica, però només tenia com 100 pàgines, no? Mm. I la Laura Wade va tenir la brillant idea de fer com una adaptació tres quarts d'hora, mitja hora, tres quarts d'hora, era una adaptació, com si fos una adaptació d'una obra original, i a partir d'un moment allò es convertia en... els personatges es revelaven, buscaven un final, i es convertia en una cosa preciosa i esbojarrada i filosòfica sobre el sentit de la vida i sobre i la llibertat i la... una funció meravellosa, d'una sensibilitat, perquè hi havia tot aquest món de la Jane Austen, però a més hi havia tot un altre component poderosíssim i moderníssim i supercontemporani, que era meravellosa la funció, que va exaurir les entrades des de la primera setmana, ja no hi va haver mai més entrades, i ens ho oblidem molt ràpid, això és un problema. Si fóssim anglesos, Anglaterra, a Londres el que fan és agafar aquests espectacles i passar-los al teatre privat, diguem, de seguida, no? Els compren, hi ha unes productores que fan tractes amb els teatres públics i fan exhibicions que...
fins que el públic aguanti, no?
Exactament, per exemple, o sigui, els Miserables, que és un musical que fa no sé quants anys, 30 o més anys que s'està fent, és una producció de la Royal Shakespeare, em sembla. No recordo si és de la Royal Shakespeare o del Nation. O Matilda, per exemple, també és un musical que era de la Royal Shakespeare i que ha passat... ja, això parlant de musicals, però de peces també, com per exemple la peça que ara que estic assajant, que és de que es diu Gegant, sobre un episodi de la vida de Roald Dahl, que s'estrenarà al teatre, s'estrenarà al Romea ara d'aquí 3 setmanes.
Sí, dins del Festival Grec, no?
Exactament. També és una peça, és una obra magnífica que es va estrenar el setembre passat al Royal Court, que seria com la Beckett de Londres, per entendre's, no? On es fan els nous autors estrenen, o els autors ja... diguem, ja consagrats, però, diguem, els autors importants, diguem, del moment, els moderns, però ara l'han estrenat no fa ni un mes i mig, l'han passada al West End, diguem, i en un teatre privat, i està tenint un èxit impressionant, no? Vull dir que hi ha aquesta cosa de que de vegades és tan greu, això, no? Perquè dius, fem coses com per les cremem, sobretot el teatre públic, el teatre privat, com que té l'obligació, diguem, de fer negoci amb el teatre, o si més no, és un dels objectius que té, doncs intenta explotar les obres tant com pot. El teatre públic, de vegades, doncs és això, fa grans èxits, com per exemple és el cas dels Watts, o el cas de Justícia, per exemple, també, que va just abans de la pandèmia el va tallar, només es va poder fer 3 setmanes, Justícia de Guillem Clua, també a la Sala Gran, es va fer 3 setmanes, estava tot ple, i la pandèmia, no vam poder acabar, van quedar 3 setmanes d'explotació, que va quedar, doncs, molta gent, no sé, multiplica 900 diàries, 200 persones diàries per 3 setmanes, multiplica tota la gent que es va quedar amb l'entrada, els van haver de tornar els diners, però es van quedar sense veure l'obra, no? I això són d'aquelles coses que et saben molt greu, que fan mal, perquè dius... és com que sents que has decebut a una gent que volia veure allò, o per exemple a la gent que volia veure els Watson i que al cap de 3-4 dies ja no hi havia entrat, o a la mateixa herència també, al Teatre Lliure, que sortosament...
Ara em volia parlar.
No hi havia...
No.
Sortosament sembla que la voluntat de reposar-la, no la temporada que ve, sinó l'altra, però hi ha la voluntat de tornar-hi. No?
Doncs mira, justament et volia preguntar això, eh? L'herència al Teatre Lliure, una obra de Matthew López, una peça multipremiada, adulada per la crítica, dèiem, sobre aquesta homosexualitat de, no, viscuda a Nova York just després, o la generació després d'aquesta crisi de la sida. I, ras i curt, la podrem tornar a veure quan i on? Em deies la temporada que ve, no la següent, eh?
Sembla ser que sí, a veure, tot això de vegades encreuem els dits i la voluntat és de poder-la fer, fins i tot també de fer versió en castellà i anar i portar-la per no sé si per tot Espanya o anar a Madrid com a mínim. Això. Estem parlant d'una obra que és una obra de 6 hores,
sí, set,
amb els descansos, perquè hi ha, cada hora hi ha un descans, és una obra llarga, una obra riu, diguem, és com una minissèrie.
Això, és com una, exacte, això t'ha de dir, una experiència teatral seriada,
sí,
no?
Sí, sí, i més que gairebé, jo sempre deia, és més que una obra, és un esdeveniment, no? Un esdeveniment per a la ciutat, és una obra molt important políticament, socialment, literàriament, per moltes coses, una obra... és una mica... la comparaven amb Els Àngels d'Amèrica del segle XXI, d'alguna manera, no? Perquè és una obra molt, molt, molt potent i que és un viatge emocional i polític molt... molt bèstia, diguem, no? Una cosa que la gent... Són d'aquelles coses quan dius que bonic fer teatre, no? Poder fer experiments d'aquests i que la gent hi entri i hi hagi aquesta comunió tan bèstia que es crea, clar, amb el públic, perquè el públic a la que aguanta, si aguanta 7 hores amb els actors aquells veient allò i fent allò, és una cosa que va més enllà del fet teatral, gairebé, que es crea com una simbiosi molt bèstia i és que té un punt catàrtic que va molt enllà, diguem, no? Té aquesta cosa de sagrat que et deia, que té el teatre, no? Perquè, i que ens dona el sentit de comunitat, també, que és una de les coses que a mi, darrerament, perquè l'obra també parla molt de comunitat, de pertany a algun lloc, de sentir que formes part del gènere humà, i hi ha, evidentment, no, d'un grup d'amics, és una cosa que fa com una nina russa, diguem, no? Són un grup d'amics al Nova York de just abans del primer mandat de quan perd la Hillary Clinton les eleccions, el primer mandat del Trump, i precisament ens ho va tornar a posar desgraciadament, malauradament, de moda el fet de que tornés a guanyar les eleccions quan estàvem representant l'obra, que va ser una cosa terrible, terrible, que no volíem gens, no, que passés això, però bé, quan passen aquestes coses, diguem, això que et deia, que el teatre, això, que la gent t'ho agraïa molt, senties que era una cosa potent, no?, de dir... De vegades hi ha un plus. En teatre, de vegades, passen coses que notes que són importants, que fa vibrar el públic d'una manera especial, i l'herència ho tenia, això, i era molt... molt impressionant.
Malauradament ho hem de deixar aquí. Em sap molt greu perquè tenia aquí unes preguntes preparades per parlar de l'Oreneta, del pare també, que no n'hem pogut parlar, de Mort d'un comediant amb el Jordi Bosch, però ens emplacem a fer una altra entrevista, Josep Maria.
I tornarem un altre dia
i seguirem, evidentment, totes aquestes futures direccions teves, en sales, en teatres de Barcelona. Moltes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat, gràcies per la conversa i bon vespre.
Fins la propera. Gràcies, fins aviat.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
Doncs avui, com us comentàvem al sumari a l'inici del programa, és dia de rànquing de les millors obres teatrals barcelonines, com sempre quan estem a punt d'acabar la temporada radiofònica, i aquesta ja serà la 9ª de la Mont al Taló. Al programa us oferim aquesta tertúlia distesa on discutim quines han estat per nosaltres les millors propostes programades a Barcelona des del setembre i fins ara, per tant durant aquesta temporada 24-25 que s'acaba. La pregunta és clara, quin seria el top 10, almenys intentarem fer això, quin seria el top 10 d'espectacles teatrals programats, per què o per quins aspectes en concret, no? I de quina sala, de quin espai d'exhibició o teatre són. on els hem pogut veure. Aquesta pregunta ens l'ajudaran a resoldre-la, ens ajudaran a respondre-la l'Elvira Franch, la nostra col·laboradora i espectadora experta de la cartellera teatral de la capital. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Benvinguda de nou.
Igualment.
I també la presentadora del programa, de l'Amunt al Taló, i també doncs, a dona de teatre, espectadora, addicta, teatrera, també indiscutible, la Carlota Gorgori. Què tal?
Bon vespre.
Doncs, a veure, intentarem, això que dèiem, fer un top 10, intentant anar des de la posició 10 fins a la 1, per tant, fer aquesta espècie de compte enrere. Volia donar una dada abans de començar, que és que, ara potser l'Elvira em portarà la contrària, hem parlat d'unes 86 obres teatrals barcelonines durant aquesta temporada radiofònica aquí en aquest programa. Per tant, n'hem vist moltes, n'hem valorat moltes.
Ara no les he comptades, no les he comptades.
Veus? L'Elvira, que sempre ho compta tot, aquí t'ha pillat,
no.
Doncs a veure amb quines 10 ens quedaríem, no? Segurament tots els títols que sortiran aquí, jo diria que 100% els hem comentat.
Sí.
I per tant, doncs ja sabem, aquests aspectes que ara ressaltareu més segurament en programes anteriors ja han aparegut. Doncs,
difícil,
vinga,
la tria.
Començarem. Sí, la tria ha estat difícil. Hi ha hagut molt bones propostes. Uh-huh. Ara em dèieu, no, fora d'antena, que molt bones propostes en teatres públics, per tant, entenc que la cosa anirà molt de lliure i molt de nacional. I m'agrada molt que sigueu les dues aquí, perquè també ho dèiem ara, hi haurà molt contrast, segurament, en el que ha vist una o el que ha pogut destacar una i l'altra.
Clar, segurament l'Elvira alguns... juga amb avantatge,
Sí.
Que n'ha vist moltes més que jo.
No, però...
Que jo, a mi ja m'ha costat, jo no m'imagino haver de triar amb tot el que veu l'Elvira.
Per agafar-ne 10, me'n sortien 20 o més.
Clar, no. Sí. Però vull dir-te que, clar, que jo trio en un rang més reduït de les que ha vist.
Sí.
Per tant, li ha estat una mica més fàcil, segurament, a la Carlota, no?
Sí, una miqueta.
Hi ha teatre comercial, a part dels que has dit, del teatre lliure i el teatre nacional, també hi ha el teatre comercial, diguéssim, de grans sales, i llavors hi ha les sales petites. I tot això, triar-ho entre tot, cada una té el seu al·licient, una sala gran per la seva escenografia i una sala petita de la manera que et poden dir les coses tan properes que les tens a un pas els actors i ho vius plenament.
Sí.
Propostes també, moltes propostes experimentals, no? Es van obrint també nous fronts en aquest sentit, no? Cada vegada es programen, doncs, potser les escenificacions no són tan clàssiques o tan convencionals com de vegades ens esperem. Hi ha molt risc,
molta
no? També
música,
hi ha hagut molt risc, també.
També. O sigui, molta música, no com a musical, sinó però integrada dins els espectacles.
Sí, de la mateixa manera que s'hi posen filmacions, se fa ja molt temps, filmacions, música, quasi bé que a cada espectacle hi entra.
Sí, sí.
Per tant, tindrem una mica de tot,
Exacte.
Jo la meva selecció no us la diré, crec que estaria més en el bàndol de la Carlota, m'hagués costat aquest any, doncs, que per les raons que siguin he pogut veure menys espectacles durant la temporada, potser em costaria arribar a les 10 que millor... Segur que la podríem treure, però algunes de les que mencionareu segur que tinc una mica de FOMO, no? Que ara diuen els joves, de no haver-les vist, però de voler...
Segur que les que parlem les has vist.
De voler anar-hi. Va, doncs vinga, posició número 10. Què m'hi heu col·locat en aquest top 10?
Anem jo faig una trampa, número 10, que és posar espectacles que, evidentment, per mi tindrien una posició molt més alta, però com que han estat de bolos de gira... Em sabia greu no posar-les, o sigui, posar-les com a temporada, perquè realment ja van ser-hi en el seu moment, però també era aquella cosa que em van agradar tant que no les podia no posar. dins del meu rànquing. I per tant, clar, em sap molt greu dir que la posició 10 per mi hi ha tots ocells i l'imperatiu categòric així com a PAC, però perquè eren bolos que he vist durant aquesta temporada i havien d'aparèixer en el meu rànquing, però evidentment... estarien molt més amunt a la temporada
passada.
I deixa't
dir que la temporada passada totes dues van estar dintre el rànquing.
Exacte. Sí. Però jo no les he vist. Això que deia el Marcel, no? D'aquest FOMO de dir, a veure si pillo algun bolo de la gira per poder-les veure. I clar, m'han caigut en aquesta temporada.
I que bé que aquestes reprogramacions hi siguin, que ara sembla que això cada vegada es dona més.
Exacte.
Perquè
d'alguna manera ratifiques el que et vaig dir.
Exacte. Sí. Li dono validesa, no? Allò de
dir...
Sí que valia la pena que estiguessin al rànquing de la temporada.
Home, i moltes, a més a més, amb entrades exaurides, l'imperatiu categòric, per exemple.
I les dues vistes a Sabadell. Que, per tant, crec que això val la pena, que també sempre ens queixem o recriminem una mica el que el que es fa malament, però crec que haver pogut veure Tots ocells i l'imperatiu categòric a Sabadell, felicito a la programació.
I tant.
Doncs sí. Ens quedem amb aquests dos títols i suposo que pel muntatge, per la per les interpretacions de Tots ocells, que sí, també eren excel·lents, no?
Sí.
La Gata Roca, no?
Premiada,
premiada
abans d'ahir.
Sí, amb un premi Max.
Exacte.
El text, no?, de la Victòria Spunberg, etcètera, etcètera, tot això ho destacaríem. I l'Elvira, la posició 10,
jo,
a veure...
Jo, doncs, una obra d'un teatre de petit format, Opereta Imaginària, no sé si l'heu vista, al Centre de les Arts Lliures, a l'Espai Brossa, una obra dirigida per Albert Arribas, que sempre dirigeix obres com molt experimentals i amb un caire, bueno, doncs molt minimalista. També és música i teatre de l'absurd barrejat, amb Marcia Cisteró, Antònia Jaume i Oriol Genís, entre altres actors, que només amb el monòleg que ens fa l'Oriol Genís ja mereix un 10, perquè s'està mitja hora parlant ell sol, divinament. I l'obra és molt divertida, és una crítica social, però molt divertida. De les que, si la tornen a fer, us la recomano, si no l'heu vista.
Veus? A veure si apareixen els rànquings de les
aquesta
temporades.
Sí. Aquesta, no, aquesta no tinc fomo. Una obra de l'absurd.
De l'absurd.
Molt absurda, eh?
Molt absurd, total.
O sigui que costa fins i tot doncs, veure-hi un fil conductor o veure-hi un tema, no? O veure-hi un... O poder-se agafar... No té baranes on poder-se agafar, eh? Aquest text, realment.
Sí.
Barreja òpera amb teatre gestual... Amb...
Un argument atrevit, inimaginable...
Amb uns personatges que no saps ben bé ni què són, ni qui són, ni què estan volent representar ni transmetre, i amb un final, que no l'explicarem, però que encara trenca més tot el que ja està trencat.
Però és un goig. És un goig.
Molt bé, va, posició número 9, Carlota.
Jo he posat l'adaptació de que es va fer al Teatre Lliure de Montjuïc de La Gavina, de Chekhov. Simplement per aquestes coses que dèiem, perquè ara també he de dir que adaptacions fins a un punt, que potser ens estem passant una mica, sí, que hi ha molts autors contemporanis que han de ser programats, però que quan es fa una adaptació que crec que mereix tot el respecte a l'autor original, però traslladat a l'actualitat com va ser La Gavina, amb un muntatge que jo crec que a nivell d'aquestes obres com més corals, no?, que pots gaudir de molt bones interpretacions, de moltes, i a mi em va agradar molt com va fer l'adaptació al llibre per començar la temporada. Amb aquell vaig sortir i vaig pensar, crec que serà una bona temporada del llibre.
Clar, evidentment s'ha respirat durant tota la temporada en aquest Teatre Lliure, aquest tom, aquest canvi de rumb, no? Aquest cop de timó que ha fet el Julio Manrique.
I
amb aquesta aposta, evidentment, es
molt
veia.
Molt bona, també.
Sí.
Tu també l'hauries posat o la tens
no,
per aquí?
No, la tinc de la 12 o la 13.
Bueno, no, clar.
Perquè és que totes no m'hi cabien.
No.
Ja com el número 9 tinc... Aquesta vegada vaig molt al Teatre de l'Absurd.
Veus? Mira.
I he disfrutat. Una mena d'Alaska, que a mi em va divertir moltíssim. És una obra del Harold Pinter, molt ben dirigida per Ivan Benet, que va fer una introducció, començament, un primer, diguéssim, acte, o primer tros inventat d'ell, amb dansa i sense cap paraula. I bé, unes actuacions extraordinàries, també, el Carlos Martínez, la Mireia Xalà, que és espectacular tal com interpreta. I llavors tenim l'Andrés Corchero, que és el ballarí, i la Aida Uzet, que a més interpreten el piano i canta. Una obra molt sentit, que a mi em va interessar molt tot l'argument, tot i que és teatre de l'absurd, però s'entén tota l'obra.
Aquest Pinter, clar, jo potser també l'hagués posat, però perquè m'encanta l'autor.
Yeah.
Sí, a més en aquest espai lliure, no?, que queda tot molt recollit, a tres bandes, amb aquestes interpretacions que les tens allà davant.
Aquestes dues que he dit, tant l'Operat Imaginària com aquesta, són teatres petits que els tens allà mateix, que els sents respirar, com deia alguna vegada, no?, que els veus com tremolen, com els hi cauen les llàgrimes, com estan posats. Això per mi no té preu.
I com a intèrpret ha de ser brutal, no? Perquè també el personatge de la Mireia Xalà, no? Amb tots aquests records, no? Intenta fer memòria, ha passat per aquesta letargia tan llarga. Entenc que com a intèrpret haver de buscar, a veure com ho faràs, ha de ser...
Com ha arribat a treballar-se el paper, eh?
Sí,
el personatge. Molt.
Vinga, doncs, posició 8.
Jo continuo al llibre, que m'hi mouré poc del llibre, però bueno. I me'n vaig per això al llibre de Gràcia, amb la proposta Caramel, de les Impossibles. En aquest punt, per una de les coses que parlàvem a la introducció, Marcel, que és aquest risc dalt de l'escenari. I m'agrada molt perquè les Impossibles sempre es posen en risc a elles mateixes i sempre parlen d'elles i parlen de coses que ningú s'atreveix a parlar dalt d'un escenari. Posen totes aquelles persones que queden al marge de la societat al centre de tot i tot i així hi ha un moment que t'hi sents com interpel·lat, no? Et fan com empatitzar d'una manera molt gran i molt propera amb situacions que segurament per la majoria de la gent queden, no? Allò que sembla com els cavalls que els hi posen les dues barreres al costat dels ulls que no ens interessa veure. En aquest cas anava sobre substàncies, sobre addicció a substàncies, no només drogues com a tal, sinó medicaments, sobre persones que tenen trastorn.
Alcohol, etcètera.
Exacte, sí, sí. I amb l'experiència de la Clara d'haver-se medicat durant molts anys, també com aquesta addicció als medicaments per encaixar dins d'una societat que et diu que has de ser d'una manera. I em va emocionar molt.
Molta música, molt gest, molta dansa... aquestes Impossibles, que segur que en altres rànquings de la Montaló al final de temporada han anat sortint. I Elvira, en posició vuitena...
Jo tinc Castiglier, també. Ja vaig al Teatre Lliure, ara, també. El Teatre Lliure, a l'Espai Lliure, també és el teatre petit, diguéssim, eh? Una obra molt original, aquesta barreja de ficció i realitat, que no saps què comença i on acaba una cosa i l'altra, on l'actriu Andrea Jiménez doncs, proposa un joc sobre el rei Lear, i demana a un actor que no sap en aquell moment què haurà de fer a l'escenari i ella li va dient i un altre també amb un pinganillo li van explicant i és una interpretació. Jo la vaig trobar una idea superoriginal. A mi em va tocar l'actor Eduard Farelo i em va sorprendre. Mira que sempre m'ha agradat, eh? Però aquest dia, quan veies com saben improvisar, com saben seguir el que els hi diuen...
Semblava impossible, oi?
Impossible.
Que li estiguessin donant les indicacions.
Jo he de dir que l'he posat molt amunt, aquesta. Sí. Perquè per això, perquè és que era una cosa que... És que crec que no s'ha vist mai i no sé, és que era com...
D'un altre món, no?
D'un altre món, de dir, uau, el que acabo de veure és irrepetible. Saps allò de ja és irrepetible una funció de teatre? Però és que aquesta, encara més, no? T'endús com una cosa d'única, de que allò que acabes de viure en aquella sala és irrepetible a nivells molt bèsties.
I pels teatreros, moltes ganes de saber el com i... Però clar, no ho pots saber, ets un mer espectador, no?
Totalment.
Però de saber les entranyes de com s'ha gestat tot això i què li deu estar passant pel cap en aquell actor, en aquella directora, en aquell...
A veure,
Eduard Farelo, la Carlota, no sé qui va veure.
No me'n recordo ara. De qui vaig veure?
El Francesc Garrido, jo vaig veure... Garrido o Garriga? Ara no em...
Garrido.
Garrido. Jo crec que és un actor que és valencià.
Sí, era el Francesc Garrido, m'ho vas dir.
Jo un actor que és valencià... És que no me'n recordo del nom. Que és més gran, eh?
Art Efímer. Però...
Sí, molt.
Totalment. És igual, però suposo que tots els que van sortir devrien estar...
I mira que de reversions de coses de Shakespeare, no?, que ara dèiem.
N'hem vist la pila.
N'hi ha cada temporada, però en canvi, com això, res.
Res, sí.
Mm-hmm. Va, posició setena, o l'Elvira, em sembla, sí.
Em toca a mi, ara?
Sí.
Bé, digues, la setena, digues. La tercera
hem
fuga.
Hem dit sí, perquè la Carlota deia que ja la tenia també
ja la
anotada.
Tenies, doncs la setena, la tercera fuga.
Vinga.
Una obra dirigida i escrita per Victòria Spulver, que sempre ens ha encantat tot el que fa, amb la col·laboració de l'escriptor Albert Pijuan a la sala gran del TNC. Una obra que es mereixia anar a una sala gran, tant de la manera que està exposada com per l'argument, aquest argument que ens parla d'haver de fugir dels llocs perquè, bueno, per política o pel que sigui.
Sí, per diferents circumstàncies.
Exacte. La Victòria Spulver la coneixem justament per l'imperatiu categòric, o pel mal de corazón, també, o el pes d'un cos, que també a mi em va agradar moltíssim. O sigui, unes obres que totes tenen molt contingut. Aquesta és una mica, clar, hi ha ficció, però és una mica la història de la seva família, que eren jueus, que van fugir de Rússia i se'n van anar a Ucraïna, allà van haver de fugir, van anar a Argentina, també per la director... per la... bueno, pels assumptes polítics de dictadura, van haver de marxar d'Argentina, van venir a Barcelona. A Barcelona, per justament pel pis, per trobar un allotjament en condicions, van haver d'anar a Verges. I a mi em va encantar molt, perquè jo havia llegit l'obra i pensava, com la faran? I em va encantar el començament que ja fan la dansa de la mort. Sí. I el xicot que fa el paper principal de narrador.
Bueno, sensacional. Un espectacle.
Un espectacle. Sí. Tots ho fan bé.
Sí, sí, sí.
Però
i dir que, ho vam remarcar a un dels programes, és la primera vegada que una autora viva estrena a la Sala Gran del Teatre Nacional.
Sí. Sí, ho
jo ho vaig trobar fortíssim, de veritat. I m'encanta, perquè però també pensava, quan vaig sortir jo de la tercera fuga, deia, ostres, t'imagines que no li hagués anat bé? I haguéssim tingut, no, l'excusa, entre cometes, de, bueno, continuarem posant clàssics, no? I vaig pensar, que bé, me n'alegro tant de que hagi funcionat, perquè hi ha, el que dèiem, autors contemporanis que estan escrivint i que es mereixen estar a les sales grans.
I els actors també estaven estupendos.
Estupendos.
Tots. Posaven com a protagonista la Clara Segura, però la Clara Segura feia un paper com els altres.
I tant.
El Sergi Torrecilla, el Carles Pedragosa, l'Emma Arquilloé i tots els altres, molt encertats en els seus papers.
Molt, molt, molt.
Molt treballats.
Molt.
Carlota, la posició setena?
Jo li he posat Maricel, perquè no podia marxar d'aquesta temporada sense posar Maricel, malgrat haver-la vist més d'una vegada, però també amb una emoció diferent, perquè sabia que quan entrava aquell teatre ja sí que era com l'última vegada que podia veure Maricel, i es respirava com aquesta cosa d'emportar-te amb un trosset d'aquella obra, i crec que és història del país i del teatre d'aquest país, i es respirava com aquesta emoció d'emportar-nos-ho a casa per sempre, allò.
Jo aquesta l'he posada, la primera, Maricel.
Imagina't.
Top 1,
jo és que la vaig veure quan la van estrenar. He vist totes les versions de diferents blanques i seïts i tot. I sí, i aquesta temporada l'he vist dues vegades. Per això. Per acomiadar-me de Maricel o de Degoll de Gom i de viure-ho i de també trobar les diferències de la primera vegada que la vaig veure amb ara, que és clar, la tècnica, més que res la tècnica, les actuacions estan molt similars i segueixen molt la direcció del Lluís Bozzo, segueixen molt la seva direcció. Però, clar, aquí han incorporat més tècnica. Flipant, molt, molt, plorant.
Això que ha aconseguit de Goll de Gom, de moment, amb Maricel encara no ha aconseguit ningú més, no?
No.
Que es converteixi en aquesta icona.
És una icona del teatre musical de català.
I tant.
Sí, sí. Els paguem, els 60 euros que valia l'entrada. Els paguem, no?
Els paguem de gust, perquè dius, és l'última vegada.
Sí. Val, em sembla que posició sisena.
Sisena, em toca a mi, em sembla, Jo he posat un altre Shakespeare, però un Shakespeare molt original. Sí. Hamlet, una versió recontralibre.
Quasi.
El teatre de la plaça.
Un altre Hamlet tenies tu?
Jo tinc un altre Hamlet, la posició 6.
A veure.
Bueno, aquesta es feia al Teatre Lliure, al Teatre Lliure de Gràcia, i és una companyia peruana on la majoria d'intèrprets són de diversitat funcional. 7 amb el síndrome de Down i una amb una discapacitat intel·lectual. Fantàstic la direcció, ells com ho fan i el sentit que pren el famós ser o no ser, que ells hi donen el seu sentit. Què són ells? Per què els veiem diferents? Volem aquesta igualtat, aquesta normalitat. I es pregunten, què sóc jo? Sóc o no sóc? I pell de gallina, us ve de dir la veritat, pell de gallina.
Doncs jo tinc un altre Hamlet, curiós, però el meu és el Hamlet 0.2, Teatre
també.
Nacional, dirigit i escrit pel Sergi Balbel, interpretat per l'Enric Cambrai. Ho vaig trobar molt difícil d'escriure. Analitzar Hamlet crec que és de les coses més difícils que segurament haurà fet el Sergi al llarg de la seva carrera, i no sé si haurà trobat el sentit d'aquesta obra, i com ho fa l'Enric, una hora i pico, fent tots els personatges de Hamlet, sí, fent-te riure. Em va agradar molt la proposta. Em va
la primera
molt la proposta.
No la vas veure al 0.1?
No l'havia vist. Però, bueno, també coneixia molt Hamlet i vaig dir, vaig veure Hamlet, encara que no hagi vist la primera, veure la segona, sí, perquè pensava, crec que més o menys entendré el,
sí,
per on
sí,
van.
Sí, sí, se segueix.
I ara dic, no, no, i ara no em perdré el 0.3, o sigui, ara
les
sí
que
hi ha,
fent,
ara ja seguir-ho. Sí,
clar,
sí.
Un Hamlet que té 6 escenes,
exacte,
no sé si les faran totes 6.
Crec que sí que fan tots els actes.
Actes.
Sí.
Posició cinquena.
Posició cinquena. 14.4. també al Teatre Lliure de Gràcia. Una història verídica i escrita per l'actor i director Juan Diego Botto i el director Sergio Pérez Marcheta i el mateix protagonista de la funció, Ahmed Hounoussi, un actor marroquí que explica les seves trifulgues de molt jovenet de quan va passar del Marroc, passant per l'estret de Gibraltar mig camuflat, fins a arribar a Catalunya. És tan sincer amb la seva actuació, i una actuació com màgica, perquè és que desprèn sinceritat, però també explica moments còmics, moments divertits, però amb aquesta profunditat dramàtica, que a mi em va arribar molt al cor. Un espectacle que vaig trobar molt fresc i molt magnètic, i que està fet amb el cor, i a més amb molt talent, tant pel director, per part del director, com per part de l'actor. Em va agradar moltíssim.
Uh-huh. I tu, Carlota?
Jo, Gola.
Ah,
la sala
ja ha sortit!
Que jo la tenia la pròxima, eh? Sí.
Mira, és l'única que he pensat. Si no, mentre estava venint
si
cap
no
aquí
surt,
la ràdio. Si no me la diuen mentre vinc cap aquí, no ho entenc.
Doncs va, és que te l'hem posada molt endavant.
Ah, clar. Gola, la sala petita del TNC.
I tant,
amb l'Oriol Pla. Bueno, no sé, és igual. És que crec que és indescriptible.
És que no es pot comentar.
És que no es pot comentar. És que...
Gola. Brutal.
Brutal, brutal. És igual, brutal.
Brutal l'Oriol Pla.
Brutal l'Oriol el Pla, fem-li monuments on calgui, que
ho
no deixi
tot
mai...
De, ho fa
tot. I que no ho deixi de fer mai, si sí, us plau, mentre, bueno, mentre li faci feliç, que si no sí que entrarem una mica
sí
en l'argument de Gola,
ah, sí,
d'aquesta
sí, sí,
ànsia de voler fer coses, no?
Però ell balla, fa el filigranes, fa rellisca, s'enfila per tot arreu. Bé, és que fa de tot.
A mi, personalment, de Gola, també em va agradar molt el tema. O sigui, que amb,
total,
la interpretació
sí
em va convèncer, però també del que parlava, que a més sí a més no ho havia vist en cap altre espectacle teatral, vaig pensar, ostres, i la manera com ho fa,
ho
no?
Fa, la manera com ho diu, sí, sí, sí.
És a dir, a partir del conte, a partir de la música, a partir del clown sí tímid al principi, a partir d'estripar després més cap al final de l'obra, amb aquesta simbologia, no?, de la màquina expenedora. Per tant, no sé, amb molts ingredients i moltes tècniques diferents, parla d'aquest tema que, a més, afecta molta gent en molts àmbits de les seves vides, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, convenç molt moltíssim.
Molt.
Val, me l'havia...
Ja la tenia abans, eh?
A veure,
la tenia
posició?
A la quarta, aquesta.
A la quarta,
eh?
Que és, em sembla, la que hem d'abordar ara, eh?
Exacte.
Per tant, Gola a la quarta, l'Elvira,
sí,
i en quarta posició, en el cas de la Carlota?
Olímpia, al Teatre Lliure de Gràcia.
Jo la tinc la tercera.
Dius, ara ens anem com perseguint,
sí,
eh?
Sí.
Jo, Olímpia... És un espectacle que hi vaig anar després de fer el programa amb l'Elvira, que tu n'havies parlat.
Sí.
I em deia, ai, és que no sé si perquè he parlat amb gent jove que potser pel tema que no connecta tant, potser no t'agradarà tant. I vaig anar-hi sola i vaig pensar... Vaig sortir, vaig trucar a mi mare i dic, he plorat tant ara mateix, em va emocionar tant.
Veus?
Tant, o sigui, i no potser només pel tema, que potser no hi connectava d'aquesta manera,
sí,
però bueno, d'aquelles coses que hi connectes d'una altra. Tenen unes veus espectaculars, cantant a capella...
Sí.
Cançons que igualment ressonen a dia d'avui, per desgràcia, també. I em va agradar molt la proposta, el text, crec que està escrit meravellosament bé, el monòleg del pare. Hi ha un monòleg de la pèrdua del pare.
Uh-huh.
Bueno, És que no podia parar de plorar. Molt emocionant, molt emocionant.
Jo, tal com vaig dir en el programa, havia parlat amb gent jove de que no li trobaven el sentit i vaig pensar, no, és una cosa per gent que hagin viscut tot el començament, no?, de la cançó protesta, del Paco Ibáñez, de com va anar a l'Olimpia de París, aquelles cançons que nosaltres cantàvem cridant i protesta, cançons prohibides, que jo no havia conegut mai cap autor d'aquella època, perquè a les escoles no ens ho ensenyaven. Els vaig conèixer gràcies a aquests cantants, i a mi sí que em va emocionar, però pensava que era una cosa de generació, i m'encanta que t'agradés tant, perquè la vaig trobar...
Bueno, al final jo crec que cada generació té la seva lluita, i crec que encara que no parlin de la teva,
sí,
et pots sentir identificat, no?
Potser
perquè
sí.
Crec que nosaltres hem estat als carrers per unes altres coses, però sí, que igualment aquest sentiment de... Parlen, no?, aquest sentiment com de comunitat, de que arribes a un lloc i el que tu penses de cop i volta ho comparteix la resta. Uh-huh. Crec que totes les generacions té el seu referent, i a mi em va emocionar.
Et va enganxar.
Sí.
Vinga, tercera posició, doncs.
Tercera, no, però la tercera...
La ja ha sortit.
Sí.
Les
clar,
dues han sortit.
Ja l'heu dit les dues, clar, perquè us heu intercalat.
Sí, sí. Jo havia posat Casting Lear,
exacte,
la tercera.
Exacte.
I han anat apareixent les dues. Doncs sí, la segona, Elvira...
La segona...
A veure...
L'Herència.
Oh, jo també.
Coincidiu.
Aquí coincidim.
Coincidim
per
amb l'Herència.
Per mi és la funció de l'any, i de molts anys, aquestes funcions que les recordarem tota la vida, i podrem dir...
Ai, FOMO. Ai, FOMO. Va, aviam.
Per què?
Perquè
tornarà,
no l'he pogut
no
veure
vist.
I no sabem si tornarà.
Sí.
Tornarà.
Va, vale,
gràcies a Déu.
Tornarà. Julio Manrique, aquest dia de la presentació del Teatre Lliure, va dir que la temporada, no aquesta, sinó la temporada
següent.
Vinent, uh-huh, la tornarà a fer.
S'hi ha compromès, doncs,
s'ha compromès.
El director del Teatre
sí.
Lliure.
Com a celebració dels 50 anys del Teatre Lliure. Uh-huh. O sigui, es faran diverses coses, però una de les obres que es presentaran és l'Herència, que per mi és... el més espectacular que he pogut veure, tant de text, com d'interpretació, com de posada en escena, com tot, de direcció. La feina que el Josep Maria Mestres hauria de tenir, i també el nostre sabadellenc,
l'Esteve
Gorina, la feina que haurien de tenir a muntar una obra, no tan sols per la durada, sinó per tot el que es diu, i cada personatge com està ben perfilat, cada personatge.
Sí, 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 sí. A mi em va agradar molt. Em va agradar molt. Crec que era molt difícil fer una proposta de 6 hores que en cap moment se't fes llarga, i ho van trobar. Uh-huh. I això crec que ja és mèrit absolut.
És que no decau. No decau
en
cap moment.
A més a més, és una hora, una hora, una hora, pausa, una hora, una hora. Vull dir, clar, és que una hora també és molt difícil que se't faci llarga.
Sí.
I molt bé. I bueno, jo em sembla que, a més, ja ho vam comentar, destaco per sobre de tothom el Marc Soler. Vaig al·lucinar del paper que tenia al costat de noms que ja tenen una trajectòria, com són l'Albert Sanazar i el Carlos Cuevas, i ell allà al mig com d'aquell triangle, i vaig pensar, és que te'ls emportes, o sigui, és que portes la funció a sobre, i em va encantar. Sí. Mm.
També ens hi hem anat acostumant, no?, a aquestes obres més llargues o amb
sí,
dues mitges parts.
Sí, ha sigut una temporada com d'obres llargues.
Portem un temps, oi?
Sí,
es tornen,
sí, es tornen sí, a fer.
Es tornen a fer.
Abans
hi va haver un moment
feien.
Que abans es feien...
Sí, abans es passàvem 3 o 4 hores al teatre.
Barcelona, agost, no? Dividint les grans obres dels teatres públics, sobretot,
sí,
eren obres de 3 hores i pico.
Sí, sí, sí.
I es va deixar de fer,
i ara
hem tornat.
I és curiós perquè a vegades ho estem parlant amb la família, les obres infantils, el que es fa aquí a Sabadell, la Farad de la Sant Vicenç, la majoria duren 3 hores, i la canalla ho aguanta. Per què no podem anar nosaltres a veure un teatre professional i estar-nos a 3 hores o 4 i dir
sí,
que és
sí.
llarg? Si els nens en disfruten, per què nosaltres no?
I sobretot que si la història, el tema, les interpretacions, no?, tot és bo,
exacte,
s'aguanten les hores que siguin.
És
no?
un goig, exacte.
Va, i posició número 1, vull que em digueu aquest títol, però ja
ha
aparegut.
Ja
han sortit a les dues, eh? Hem fet
ja
una
no
mica
ha,
de...
Ja no hi ha,
no hi ha
ja
spoiler
no hi ha
possible.
Spoiler. No.
Maricel, en el cas de l'Elvira.
Sí.
I la Carlota també?
No. La tercera fuga.
La tercera fuga, correcte.
Sí, ja l'he posat la tercera o la quarta, ja no me'n recordo.
Jo és que amb la tercera fuga vaig al·lucinar. Jo és que vaig sortir... Saps allò de vaig sortir i vaig pensar, ja tinc número 1. Saps? De dir... O sigui, crec que si no hagués estat la tercera fuga, hagués estat l'herència, eh? En aquest cas, si no hagués existit la tercera fuga. Però és que vaig al·lucinar amb la tercera fuga. O sigui, està escrita meravellosament
molt bé, maca.
Al final és apoteòsic. Surts de dir... Buah, el que acabo de veure és molt gros i molt contenta.
Clar, jo aquí algunes de les que heu mencionat no les havia vist i, per tant, m'hagués quedat algun raconet per mencionar alguna petita joia del llibre, com el Fantàstic Ramon...
Clar, jo és que el Fantàstic Ramon, per exemple, que em va agradar molt i l'he vista...
Sí, a mi també em va agradar...
L'Electra, fins i tot, també t'hagués dit a l'Espai Lliure, amb aquest equip jove, no? Vam entrevistar ara fa uns quants programes al Pau Oliver...
A mi em va agradar molt, per exemple, de les que
la proposta, no? Perquè el text i la història i el mite ja el coneixes...
Exacte. Bueno, però estava molt bé, em va agradar molt l'Arribaràs i Serà de nit... Una obra molt original, mig musical també, que et donen uns auriculars per escoltar-ho. I si te'ls treus, estàs veient que estan cantant a capella.
Sí, sí.
També la música la senten pels auriculars.
El público també.
Clar, jo deia, l'idea l'Alvira, just aquesta setmana dilluns vaig anar a veure Loop i vaig pensar, clar, és que també l'hagués posat ara, de cop i volta, perquè em va emocionar molt, suposo que per l'edat, no?, compartida amb l'actriu que ho fa i el tema, no?, aquelles converses pendents amb els pares que no sabem dir-nos gaire que ens estimem i només ens sabem fer retrets a vegades. I també em vaig emocionar i vaig pensar, ai, també la posaria.
Sí, però com deies tu abans, no per l'edat, perquè, bueno... No. Posar a l'edat de la mare, per exemple.
Exacte,
no?
També. Sí.
Però també recordes l'edat de la teva joventut, quan protestaves, com anaves, discuties amb els pares.
Bueno, ja ho diu el títol, és un bucle i és un peix que es mossega la cua, aquestes converses.
Molt ben feta.
Molt ben feta.
Molt ben escrita.
Vull dir que en aquest top 10 crec que ens hi falten títols, però
home,
bueno...
jo a la llista l'Aranya també l'hagués posat, el Teatre Nacional...
També.
Potser perquè tenim un conegut i amic que hi surt, no? Però també per la direcció del Prat i Coll, en fi... Però sí, més o menys estaríem... Veig que estem bastant d'acord, eh?
Jo trobo que és dels anys. Que devem estar més d'acord.
Sí.
Va, i volia acabar amb les preguntes clàssiques, no? Ai. Però no són les del Broncano, eh? Del sexe i els diners. Serien les de millor sala o millor espai d'exhibició a nivell de temporada teatral per vosaltres?
Jo és que crec que
aquest
cada
any
temporada...
Aquest any està clar, eh? Està bastant clar, no?
Crec que sempre responc el mateix i és Teatre Lliure.
Jo també.
Estem tots tres d'acord, però jo diria Teatre Lliure, 100%.
Sí, es nota la mà, em sembla que ho deies al començament.
Es nota la mà.
El Curió Manrique. Sí.
I quina és l'altra pregunta que tenia pendent? Bé, quin espectacle, no? Ara que s'han estat revelant aquestes programacions del Lliure i el Nacional, d'aquests teatres públics, quin espectacle de la temporada vinent us sembla que potser... Queda molt, eh? Però entrarà dins d'aquest rànquing, dins d'aquesta llista, o qui no es fa especialment il·lusió a veure, no?
Jo ho tinc clar, i si no surt el rànquing, vol dir que m'haurien dut una decepció enorme, em sabrà molt greu, però és Mort i Primavera, l'espectacle que inaugurarà la temporada del Nacional, de la Veronal, amb Mort i Primavera de Rodoreda. Tinc moltes... O sigui, m'interessa molt aquesta proposta. No sé què és i no sé què acabarà sortint, però tinc moltes ganes de veure-la.
Ja he de dir que ja tinc l'entrada.
El Mireia ja s'avança de tot. I ja té entrades per la meitat de les propostes, segur.
Ja tinc l'abonament i ja tinc alguna proposta bona.
Algunes d'aquestes programacions, aquí al programa ja n'hem anat fent algun petit tastet, de què hi haurà, però evidentment la temporada 10 de la Monalta, la temporada vinent de ràdio, doncs en parlarem i molt. Doncs va, acabem aquí aquest top 10, aquest rànquing, i gairebé que també acabem la temporada de la Montaltaló. Moltes gràcies, Elvira, per aquest llistat, per aquesta selecció, també Carlota. I molt bon vespre, fins al proper programa.
Fins aviat. A vosaltres, adéu-siau.
I així tanquem la Montaltaló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre bastidors, seguiu-nos a Instagram, @montaltaló.estar, i també a TikTok. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu a Montaltaló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web i l'app de Ràdio Sabadell. Gràcies per escoltar-nos. Bona nit. Amunt al Taló.